o referèndum.
A proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña.
Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
Catalunya, hem guanyat la selecció.
De fer un pas al costat de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció.
No fallarem a la llibertat política del nostre poble i mai, que quedi clar, fallarem a la justícia social de la nostra gent.
I have a dream. One day this nation will rise up.
Yes, we did. Yes, we can. Together, we will make America great again.
Huele a azufre todavía.
100 passes. El podcast d'anàlisi polític de Catarsi Magazine.
La seguretat és un element vertebrador de la nostra societat i són moltes les perspectives des d'on hem d'analitzar la seguretat per posar-la en valor com a principi des de l'esquerra. Però per què a l'esquerra li costa identificar-se amb la seguretat i disputar la defensa d'aquest valor més associat a la dreta? No és el mateix viure en una societat segura, que se sent segura, en una ciutat segura, que tenir la sensació de viure en una ciutat segura. I sovint parlem com si fossin una mateixa cosa. La percepció social del risc, la sensació de seguretat pública, es veuen influenciades per múltiples factors i alguns d'ells són fruit de la globalització. Els rumors, l'ús social d'internet o les informacions virals no sostingudes amb dades són alguns d'aquests factors. El monopoli de la seguretat és un dels elements essencials d'un estat i no podem deslligar aquest debat del model policial i de quins han de ser els cossos que integren la policia. Entre acadèmics, periodistes i activistes, el debat s'ha concentrat en mesures que incrementin la transparència, la formació i el rendiment de comptes dels cossos policials i jurídics i també de l'empoderament de les comunitats. En aquest programa ens preguntem com pensar aquestes qüestions en termes concrets i quins han de ser els elements vertebradors d'un programa de reformes i d'un model de seguretat pública des de l'esquerra. En parlem avui amb el periodista Jesús Rodríguez i amb la politòloga Sònia Andol, que des del passat mes de juny és la directora general d'Administració de Seguretat de la Generalitat. I amb ells, un dels nostres col·laboradors habituals, en Miquel Vila, politòleg expert en relacions internacionals. I amb ells també una servidora, l'Aida Sanull. Avui a 100 passes, la seguretat per l'esquerra. Comencem!
Això és 100 passes. Política, anàlisi i profunditat.
Doncs bé, benvinguts en aquest primer programa de la segona temporada de 100 passes. Primer de tot, saludar a qui tindrem avui en aquesta taula de debat per parlar de seguretat, al Jesús, a la Sònia i al Miquel. Benvinguts a les tres.
Hola, bona tarda.
Hola.
Hola, bones. Doncs hem decidit començar pel tema de la seguretat perquè és un tema que ja ens rondava pel cap tractar la temporada passada perquè creiem que és un debat que cada vegada preocupa més i que sembla que des de l'esquerra costa de parlar-ne i de tenir una proposta clara al respecte i precisament volia començar aquesta taula de debat per aquí. Jesús, Sònia, Miquel, us pregunto, teniu la sensació de que la seguretat és un tema que l'esquerra descuida o creieu que la ciutadania percep que l'esquerra no està prou al dia amb aquesta qüestió, Jesús?
Depèn de què entenem com a esquerra i què entenem per seguretat. És a dir, jo tinc visions molt diferents del que l'esquerra situa com a seguretat i de quines accions fa en relació a la seguretat. L'esquerra institucional, l'esquerra que s'organitza des de la pròpia ciutadania. Hem vist doncs, al llarg dels últims anys, les últimes dècades, com des de l'esquerra institucional hi ha hagut problemes per aplicar fins i tot aquelles polítiques o aquells enfocaments relacionats amb la seguretat que es portaven en els programes electorals o que es volien desenvolupar. I això no tenia tant a veure amb els propis actors de l'esquerra, sinó amb un statu quo o amb un model organitzatiu de la pròpia administració que dificultava aquest desenvolupament, no? I hem vist com des d'estructures molt corporatives es frenaven certes polítiques, des d'interessos de un cert pressing, lobbying de certs mitjans de comunicació també es frenava, i això generava molta dificultat a l'hora de desenvolupar certs canvis o transformacions.
Sònia, tu creus que la gent, la ciutadania, percep que la seguretat no és un tema que l'esquerra tracti o que treballi com ho fa la dreta, per exemple, que és un tema que sí que no té molt als seus discursos?
Mira, tradicionalment és cert que el concepte que s'havia tingut sempre de seguretat estava molt lligat a l'ús de la força, i jo crec que això, de forma bastant lògica i coherent, suposava una contradicció o un cert recel en els moviments d'esquerra, doncs, d'enfrontar-se i d'obrir el debat. I, per tant, la societat sempre ha identificat conservadorisme o dreta o tot allò que sigui, doncs, l'estatu quo amb la seguretat. A banda, sí que és cert que segurament l'electorat d'esquerra o fins i tot l'activisme o la població que es pugui sentir més identificada amb els ideals d'esquerres, doncs potser no eren temes que semblessin que eren els més urgents. Però a mesura que va avançant la història i les darreres dues dècades, jo crec que hem anat prenent consciència que seguretat no és només policial ni només l'ús de la força, i per tant, a poc a poc, costa, però cada vegada són més les persones que des de les esquerres, doncs, intentem anar apoderant-nos una mica del concepte, anar obrint-lo, anar desdibuixant-lo, posar-lo en dubte, repensar què vol dir seguretat i, sobretot, deixar claríssim que no és només seguretat policial, però que també aquesta l'hem d'encarar, perquè quan una cosa no l'agafes, te l'agafen. Per tant, jo crec que és un repte, però és un deure que tenim des de les esquerres de definir quina seguretat volem, com la volem i amb quins límits.
De fet, Miquel, a tu com a politòleg, no sé si ho comparteixes, però des de Ronald Reagan, Sarkozy, passant per un més recent, Xavier García Albiol a l'Ajuntament de Badalona, la dreta ha fet servir el seu discurs sobre la seguretat com una vareta màgica moltes vegades per guanyar eleccions. Creus que des de l'esquerra seríem capaços de revertir aquesta tendència i agafar-ho també com una bandera?
Bé, és una bona pregunta. És difícil com articular-ho, perquè tal com han explicat en Jesús i la Sònia, al final també la seguretat, doncs, és la defensa, no de la seguretat en abstracte, sinó la defensa d'una forma de vida concreta, no? I llavors també depèn de com, de quina relació tens amb l'autoritat establerta, com tu defensaràs la seguretat o quina posició prendràs. Agafant una mica el fil del que deia la Sònia, doncs segurament aquests discursos s'han emparat més en més que una concepció, sinó en una dimensió de la seguretat més relacionada, doncs, en combatre el crim d'una forma, doncs, més amb l'ús de la coerció i de la força, no? Diguem-ne. Clar, si l'esquerra vol fer el mateix, bé, hauria de canviar primer, doncs, la seva posició respecte, doncs, a la mateixa autoritat i al poder. Si tradicionalment l'esquerra no ha fet bandera de la seguretat, és en general, perquè els països occidentals, doncs, sempre ha sigut, per definició, com un moviment supersiu, és a dir, moltes vegades intentava subvertir la mateixa, no?, l'estatus quo, la seguretat. Per això, doncs, en aquesta tradició costa de vegades agafar aquests conceptes. Ara, si mires en els països on l'esquerra, per exemple, o diguem-ne, si ens volem agafar conceptes més concrets, països socialistes, doncs diguem-ne que el concepte de seguretat o brutalitat policial que hagin pogut defensar aquests règims no és gaire diferent del que hagi pogut passar, doncs, en països on la dreta ha sigut normalment dominant. Per tant, doncs, clar, al final també depèn molt de la posició que s'ocupa en l'espai polític i respecte a l'acció del poder i l'exercici d'aquest.
És que a part d'això, jo crec que en el fons l'esquerra sí que fa i treballa en la seguretat. El que passa és que hi ha com por a posar-li el nom, perquè tots els sindicats de llogateres, totes les persones que estan lluitant en favor del dret a un habitatge digne, a l'accés a l'habitatge, estan fent el que anomenem seguretat habitacional. que passa que potser no li posem aquest nom perquè ens sembla que és com molt del sistema o molt lligat a altres coses. I totes les persones que són activistes dins de cooperatives energètiques que estan intentant que hi hagi unes noves formes de tenir accés al consum energètic que no siguin les grans empreses, disculpeu, monopolistes, no? Tot això també és seguretat energètica i és lluitar contra la pobresa energètica. El que passa és que ho estem fent, ens estem apropant des d'altres costats i potser simplement no li posem el nom. Però jo crec que una mica sí que comencem a ser molt conscients de la resta de dimensions en les quals cal vetllar per la seguretat de les persones i de les seves vides de forma digna i, per tant, sí que s'està mobilitzant i cada vegada prenem més consciència. No sé si el Jesús i el Miquel ho veuen així, eh?
Sí, seria molt interessant, per exemple, doncs poder entrar a fons en les estadístiques i conèixer les casuístiques específiques que s'amaguen darrere de moltes dades que són fredes i que no sabem ben bé què és a què responen, no? Per exemple, doncs, què fa a un veí qualsevol d'un barri de Barcelona que truqui a la policia per una qüestió de soroll, per una qüestió d'un conflicte de convivència. Darrere de moltes d'aquestes casuístiques s'amaguen qüestions d'estatus econòmic, d'urbanisme, laborals, del benestar personal en relació a les vivendes d'aquesta ciutadania, que és molt diferent depenent del carrer, del barri o del districte de la ciutat, i això té uns impactes en la percepció de seguretat, en la percepció de l'espai íntim i de la invasió d'aquest espai per part d'altres veïns. També té impacte en aquesta percepció i en el fet de que la policia sigui un recurs que li pugui solucionar algunes d'aquestes problemàtiques, la xarxa social, el múscul, la sensació de pertinença a una comunitat que s'articula en aquell carrer, en aquell bloc de pisos o en aquell barri. I des de l'esquerra, no des de l'esquerra que està a la institució com a tal, però sí des de l'esquerra que s'organitza en associacions de veïns, en moviments i en les xarxes que comentava la Sònia, doncs es fa una feina d'articulació, de creació de comunitat que té un impacte en la percepció de seguretat. I això, doncs, després s'ha d'equilibrar o ha de lluitar també contra altres formes d'incidir en aquesta percepció de seguretat que arriben doncs, a través dels grans mitjans de comunicació, de xarxes socials, i per tant hi ha una construcció molt complexa d'aquesta percepció i de com reaccionen les persones després de tenir una percepció en un sentit o un altre respecte a qui li soluciona o com es soluciona aquesta suposada inseguretat o inseguretat real en alguns casos.
El Jesús parla de dades i de Barcelona i precisament aquesta setmana s'ha publicat l'enquesta de serveis municipals de Barcelona de l'any 2021 i m'agradaria que escoltéssim a la Natàlia Sánchez, una de les noves col·laboradores del programa aquesta temporada, que ens expliqui quines són les dades més rellevants que podem extraure d'aquesta enquesta.
És evident que la seguretat o la inseguretat són qüestions centrals en el debat públic a casa nostra. Ho veiem diàriament en debats, columnes, tertúlies polítiques. També ho veiem cada vegada que engeguem la ràdio o la televisió i som sotmesos a un bombardeig d'anuncis de sistemes de seguretat domèstics que ens han de protegir sobre teòrics riscos que no acabem de saber si són del tot certs o construïts. Un context de l'opinió pública que afecta en gran mesura a quina és la percepció sobre la seguretat de la gent. I així ho podem veure en l'enquesta dels serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona, feta pública aquest passat mes d'octubre i elaborada a partir de 5.999 entrevistes, on la inseguretat, l'accés a l'habitatge, l'atur i les condicions de treball s'erigeixen com a els principals problemes de Barcelona. En concret, la inseguretat continua representant el principal problema pels barcelonins, amb un 14,5%. El que és cert és que en els darrers anys la inseguretat no havia parat de créixer, com a principal problema. El 2019, per exemple, la percepció de que la inseguretat era el principal problema de la ciutat havia pujat fins al 17,1%. L'any 2020 va seguir creixent fins al 17,7%. I aquest 2021 veiem com descendeix lleugerament aquesta sensació i aquesta percepció d'inseguretat pels ciutadans de la ciutat de Barcelona fins a un 14,5%, com hem dit. Certament, la inseguretat, a més, segons aquest estudi, segons aquesta enquesta, la inseguretat, a més, és el problema principal en 7 dels 10 districtes. Per tant, podem afirmar que continua havent aquesta percepció. La pregunta que ens hauríem de fer és, realment la ciutat de Barcelona és una ciutat insegura o és simplement una percepció construïda a partir d'aquest clima on se centren els debats públics, la gran inversió en publicitat, en voler situar l'inseguretat com un element, potser també, de control?
Bé, les enquestes tenen moltes lectures. De fet, la percepció sobre les preocupacions sovint està influenciada per si els mitjans de comunicació se'n parla poc o molt, perquè ens entenguem. Però, per exemple, una de les dades o la dada més destacable és que la inseguretat és el problema principal en 7 de 10 districtes de Barcelona. Sònia, et pregunto, ¿Barcelona és una ciutat insegura o tenim la sensació de que és una ciutat insegura?
Són dues preguntes que en realitat hauríem de separar. D'una banda, l'Economist d'aquest any deia que Barcelona era la quarta ciutat més segura d'Europa i la número 11 del món. És a dir, jo crec que en general Barcelona és una ciutat molt segura, però això depèn moltíssim de les percepcions. Òbviament, tu pots tenir unes dades objectives, que és el que diem seguretat objectiva, i tens la seguretat subjectiva, que és cada persona en funció de la meva identitat sexual o de gènere, en funció del meu perfil racial, en funció de la meva edat, del barri on visc, en funció de moltes coses, percebré aquest nivell de seguretat d'una forma molt diferent a qualsevol altra persona. En tot cas, les percepcions, tot i que siguin subjectives, no deixen de ser reals. Si en una ciutat la gent viu amb por, encara que les dades et diguin que no hi ha raons per aquella objectives per aquella por, les conseqüències d'aquesta por continuen sent són reals. Si recordeu, fa un parell d'estius, sobretot a Barcelona, va haver una gran pujada als mitjans de que hi havia robatoris amb força al metro, al transport, i va haver una petita... Alguns mitjans van parlar de crisi securitària i van aparèixer aquestes coses que eren els helpers i els Barcelona Angels i tot això, no? Les conseqüències d'aquella percepció d'inseguretat van ser reals, perquè allò va produir xocs en alguns llocs, una organització que agafava unes competències per les quals no en tenia cap dret ni estava sota cap paraigües legislatiu. Vull dir, cada vegades, encara que la percepció sigui subjectiva, l'hem de tenir en compte igualment. Dit això, tornem al mateix. Depèn de què entenguem d'inseguretat. Com deien en Jesús i en Miquel, inseguretat pot ser que jo em sento insegura tornant a casa, tot i que al meu barri no passen coses, però també pot ser que em fa por caure pel carrer perquè sóc gran i les voreres estan molt descuidades. Hauríem de tenir una mica més de dades filant prim, no? I tornem al de sempre, eh? Una organització, una societat ben organitzada ens torna més segurs a tots. És la base d'una societat segura des de la perspectiva d'esquerra. Si jo en el meu barri sé que tinc xarxa, que encara que torni a casa sola, puc fer un crit, sé quins carrers són més segurs, sé a quin bar em coneixeran. Si jo em sento organitzada, això reforça la meva percepció de seguretat i, per tant, aquesta autoproveir-nos no vol dir que no sigui obligació de les institucions, eh? Però ha de ser una combinació de moltes coses. I fer que la percepció pugi també és, jo crec, una feina que hem de fer entre totes i tots.
Com es reverteix aquesta tendència de la percepció? Perquè segurament, com bé diu la Sònia, no es pot descuidar que la gent, per molt que li diguis que és la número 4 o la número 11, la gent ho percep. Llavors, quina és com podem revertir aquesta tendència? I si creieu, Miquel o Jesús, que més enllà de que els mitjans de comunicació se'n parli o que de sobte hi hagi aquests boom mediàtics que sembla que no puguin sortir al carrer de Barcelona sense que t'apunyalin, diguem, més enllà d'això creieu que hi ha altres motius?
Jo destacaria el fet de que hi ha actors que promouen que la percepció d'inseguretat no baixi. I això és molt important. És a dir, hi ha la seguretat, més enllà de la seguretat pública des de les administracions, institucions, i la que es pugui articular des del moviment tot això social o les xarxes veïnals, s'ha convertit també en un negoci. I, per tant, hi ha molts elements que incideixen a la percepció de seguretat des del sector privat. Sense anar més lluny, doncs, podem posar sobre la taula totes les campanyes que es desenvolupen en programes de màxima audiència en televisió d'empreses de seguretat privada, doncs, que tot el dia estan enviant el missatge de vés en compte que t'entraran a casa, que et robaran. Això té uns impactes i això és molt difícil de revertir perquè a major sensació d'inseguretat, més creixement d'aquest negoci es produeix tant del sector de les alarmes com del sector de la seguretat privada i és, per mi és un dels elements que més incideixen negativament en rebaixar aquesta percepció d'inseguretat. I després, un dels factors prioritaris, com abans dèiem, és el d'enfortir aquest múscul organitzatiu, no? Aquesta creació de comunitat. Allò que fa que no converteixis una percepció en una acció, una demanda cap a l'administració, cap a la institució de presència policial o de control per la via dels cossos policials. No? I, per tant, en aquest camp hi ha molt a desenvolupar des de les esquerres i veiem molts exemples de territoris, de municipis, de barris, en el que aquest múscul aconsegueix revertir la percepció d'inseguretat i introdueix elements de cohesió social que són molt importants pel benestar de la població.
Perdona, Miquel, però és que just ahir vam presentar al Parlament de Catalunya la darrera enquesta sobre victimització a Catalunya i del 100% de persones que diuen haver patit algun delicte, el 2,2% són en segones residències. O sigui que, com diu el Jesús, totes aquestes campanyes d'estar en perill de teva segona residència que obeeixen a interessos privats, de vegades creen una bombolla, un sufler d'inseguretat que no necessàriament és real, però acaba creant igualment aquesta tendència d'opinió que la gent pensa que encara que no conegui ningú que li hagi passat, és una possibilitat perquè t'ho estan dient a tota hora als mitjans i per tant compres aquell producte, no? Però quan agafes les dades no concorda amb la realitat. Perdó, que només ho volia afegir. Perdona, Miquel.
No, aviam, d'acord amb el que es planteja, sí que és cert, i també per fer una mica l'advocat del diable, clar, totes aquestes mesures, al final, són costoses en temps, sobretot. I quan existeix, una percepció d'inseguretat, fins i tot, jo sí que crec que, sabe, perquè és una situació que no crec que s'estigui donant només a Barcelona, crec que després de la pandèmia, per diferents motius, grans ciutats sí que han patit la qüestió de la seguretat, crec que sí que s'ha patit, és a dir, que crec que hem pitjorat en algun sentit a diferents llocs. O com a mínim i certs sectors consideren que les estan patint. Clar, no sé, jo per exemple conec una mica el cas del que ha passat per exemple en una altra ciutat, a Nova York, amb tota la qüestió de la violència en contra de les persones d'origen asiàtic. Òbviament, normalment aquesta violència, hi ha un sistema racial, és molt complicat, jo no vull entrar en això, però sí que és cert, que la gran demanda de molts d'aquests sectors han sigut, simplement més policia. En aquest cas, per exemple, ara al metro, perquè hi ha hagut, sobretot, molts atacs s'han patit al metro, jo que sé, llançant gent en contra d'un metro venint, vull dir, ara tu tens policia sempre a tots els metros. I clar, quan parles, amb la gent, òbviament, aquestes persones tenen una demanda molt concreta. Volen poder anar al metro o a l'església o a comprar el que sigui o estar de festa amb els seus amics sense que pati un atac. Clar, si tu vas i els expliques, no, perquè hi ha un sistema d'estratificació racial, perquè normalment també molts d'aquests atacs han sigut fets per afroamericans, ja us podeu imaginar tot el que es desenvolupa, el tipus de discursos. Clar, tu els hi pots explicar aquesta història. però et diran, ho sento molt, vull dir, això m'importa tres pepinos. I clar, llavors de vegades també ens trobem amb això. Jo crec que el gran repte de l'esquerra no és tenir propostes alternatives al que és l'acció policial per posar remei a aquest tipus de problemàtiques, sinó justament a poder tenir, és a dir, com afrontar aquests pics a curt termini, siguin reals o siguin de sensacions, però vulguis o no, doncs al final doncs això té un impacte polític real, i què fas davant d'aquesta situació? I òbviament no plantejar, doncs necessitem una transformació d'aquest barri, urbanística, social, etc. Vull dir, això té el recorregut que té i la gent no t'ho comprarà. I jo crec que aquí està el gran repte, tenint en compte què fer durant a curt termini.
Sí, entenc el que planteixes, Miquel, però també ho veig com una qüestió que no és estadísticament representativa, en el sentit de que aquest tipus d'impacte en la seguretat o d'impacte en la percepció de seguretat no es produeix a tots els barris i a tots els carrers de les grans ciutats. Es pot produir un fenomen puntual d'un increment, no conec el cas de Nova York, però sí que tinc la percepció que aquestes casuístiques més concretes a vegades se'ns posen com el primer punt de partida per després generalitzar polítiques de restriccions o de presència, no, o de policialització de l'espai públic molt massiva, que no responen a una realitat doncs, extensa en el territori. Evidentment que s'han de resoldre casuístiques com les que planteges, però això, quina representació estadística té sobre la quotidianitat de la població en el conjunt d'una gran ciutat? Això justifica o no justifica polítiques més restrictives o més invasives respecte a les llibertats o la mobilitat? O... No sé si m'explico, és que en algunes ocasions les casuístiques molt excepcionals, molt extremes, serveixen per projectar percepcions que després limiten llibertats de manera molt generalitzada.
T'expliques, i jo crec que en realitat el que esteu posant sobre la taula són precisament les dues concepcions que en l'anglès ens ajuda més, perquè en català i en castellà tenim la mateixa paraula, però els anglòfons tenen el security i el safety, no? I jo crec que un dels problemes de l'esquerra ha sigut sempre la por precisament en tomar el debat sobre security, que són l'ús de la força. El del safety el tenim clar i ens el fem nostre. Però és una mica naïf. Jo estic molt a favor de reduir al màxim tot el que tingui a veure amb seguretat a través de l'ús de la força. Però hi ha un punt que és que existeix la delinqüència com a via professional, existeix la delinqüència organitzada i has de tenir una resposta. És molt naïf creure que en unes societats tan gegants, interconnectades i globalitzades com les que vivim avui en dia, puguis exercir un control d'alguna via que mai impliqui la força. Jo crec que això és una mica acceptar-ho per molt d'esquerres que siguis, no? Llavors, com deia el Jesús, molt bé, però com la volem exercir, no? Hem d'acceptar que si en algun moment s'ha d'exercir, no ens ha de fer por dir, d'acord, però anem a debatre com de respectuós amb els drets ha de ser, com de respectuós amb els drets col·lectius individuals, anem a filar prim, quin tipus de model volem, quin tipus de rendició de comptes tindrà aquest ús de la força. Aquí és on llavors jo crec que des de l'esquerra s'ha de liderar el debat i no es fa. I ara jo crec que cada vegada s'està fent més, perquè quan una societat coneix millor els seus drets i els exerceix de forma més habitual, doncs cada vegada exigeixes més. Això és així. La diferència que abans em deia la Ida, no? És que la gent, o el Miquel, no me'n recordo, per molt que li diguis que Barcelona és la número 11, sí, la diferència, no? En el món de la seguretat parlem entre la diferència entre una ciutat segura i una ciutat assegurada. I amb això amb el Jesús coincidim bastant, no? Jo venim d'una cultura política, democràtica o històrica, si vols, que no necessàriament més presència policial ens fa sentir més segurs aquí. Jo, més fàcil quan ho explico amb la presència militar, eh? Jo aquests dies he estat fora del país, en un lloc, a l'arribar a l'aeroport, tot amb militars armats. Allò em fa sentir més segura? A mi no, perquè vinc d'on vinc, no? I aquí no estem acostumats a veure militars tot el dia amb armes. Una ciutat molt assegurada és aquella que tu la securitzes, no? I poses molta més policia, molts més càmeres de vigilància, armes, el que sigui. I aquella ciutat està assegurada perquè proactivament has posat molts recursos per pujar aquell nivell de seguretat policial. Però la ciutat més segura és aquella en la que no hi ha conflictes socials, conflictes econòmics, que no hi ha amenaces, que cap jihadista vol atacar perquè allò és una cosa que viuen enmig d'un... una illa que ningú li vol fer mal, allò és una ciutat segura, que tens la població contenta amb el seu nivell de vida. Llavors, la diferència, sovint a Occident, no? Jo recordo quan després d'alguns atemptats a Europa hi va haver la COP a París, no? fa uns anys, i tots els mitjans. La ciutat més segura del món aquesta setmana és París. I jo anava dient, no, sisplau, és la ciutat més assegurada. La ciutat més segura potser és San Juan de Puerto Rico, no ho sé. No? Però vull dir... I llavors, són coses que hem de tenir en compte. Seguretat i assegurar no necessàriament són el mateix.
És molt interessant que... Digues, digues.
No, anava a comentar només...
Sí, perdó, que s'ha manat aquí.
Molt no pateixis. La Sònia, només sobre el tema de la delinqüència, de la delinqüència organitzada, dels delictes comuns, no? Com la terminologia que es fa servir... Jo he conegut molts delinqüents.
Amb la causa de la desigualtat sempre com a
sí, com a he conegut molts delinqüents entesos com els estem descrivint ara mateix i quan fas no, una conversa sobre la seva vida, la seva trajectòria, el que els ha portat a robar o fins i tot a organitzar-se per robar, entens moltes coses de com està la societat organitzada i a què es destinen els recursos des de l'administració pública. És a dir, s'han destinat moltíssims recursos a l'àmbit de la seguretat durant l'última dècada, no hi ha hagut una reducció significativa en pressupostos en aquest àmbit, però en canvi s'han reduït molt els recursos en educadors socials, en certs àmbits de la inversió dels serveis socials. Hi ha un perfil de persones, sobretot en l'àmbit de les grans ciutats, que s'han incorporat en l'àmbit d'això que en diem la delinqüència comú per una qüestió de dificultat absoluta de tenir uns recursos i un acompanyament de cap on anaven les seves vides
en la seva
possibilitat. I veuríem com dins de les presons a Catalunya hi ha moltíssimes persones, de fet jo diria que som una majoria, que estan a les presons per qüestions molt bàsiques de robatoris, de qüestions menors, reiterats robatoris, i
ja us
hauríem d'afrontar, com a societat, afrontar què passa amb tot això. Com afrontem
això? Defensant que sempre, al final, hi ha una arrel de desigualtat, crec que ha de ser compatible amb dir, tot i així, encara que sigui un número molt petit, et podràs trobar amb una persona violenta, agressiva, el que sigui, i hauràs de tenir un pla de com utilitzes la força, és el que em referia. Sí, sí. Òbviament, un grau molt alt de la delinqüència habitual que deies tu, al darrere té una causa que és desigualtat. Això, claríssim, totalment d'acord. Però has de tenir un plan per a aquells casos en els que, encara que sigui una persona amb diners, amb recursos i amb accés, es dedica a això perquè li surt més a compte.
I en relació al que comentàveu de l'ús de la força i portant-ho una altra vegada el debat cap a l'esquerra, és cert que les persones entenem que l'Estat i que allò públic té un paper molt important amb la nostra percepció de la seguretat. I l'esquerra, entenent que no, que defensa l'Estat i el valor d'allò públic, creieu que enfront a la dreta i en general a l'esquerra li costa defensar a la policia, diguéssim, perquè no tenim un Estat i, per tant, no és la nostra policia, el model de com és la policia, o perquè l'esquerra té un problema o una dificultat a l'hora d'afrontar, diguéssim, qüestions com l'ús de la força, l'autoritat, etc. És un debat complicat, però crec que està bé parlant-ne.
És que des de l'esquerra moltes vegades passa que perceben els cossos policials com un element d'inseguretat. Això també passa. I no, això, evidentment, no es pot negar en el sentit de que l'activista d'esquerres està molt acostumat a que hi hagi certes unitats de la policia, dels cossos policials, que se'ls troba davant com, no com a, com a garants dels, dels seus drets d'expressió o de manifestació, sinó com a cossos que impedeixen, que dificulten o que ataquen a aquests drets. Per tant, això ho hem viscut així al llarg de les últimes dècades, en episodis amb més o menys intensitat, i per tant no és gens estrany que hi hagi aquesta percepció. Altra cosa és com això es transforma, cap on ha d'evolucionar la policia en l'àmbit de l'ordre públic, de la gestió de l'espai públic i de la preservació d'aquests drets fonamentals de l'activisme, principalment de les esquerres. No?
Sí, és que a part, jo crec que és una de les contradiccions que vivim, i igual que les feministes, doncs, també tenim moltes contradiccions i que ens hi hem d'enfrontar a diari i les portem també com podem, no? Però traslladant-ho al món de la defensa, per no centrar-nos ara en el nostre cas en concret, una força de seguretat o un cos de seguretat té una mica en els estats democràtics l'obligació de guanyar-se la legitimitat, jo crec, no? Perquè està clar que quan ens trobem en una situació d'indefensió en la qual realment et sents vulnerable, tots, en el fons, ja agraïm que algú s'encarregui de fer de dolent o de salvar-nos d'aquella situació, per dir-ho d'alguna manera, Jo m'he trobat en llocs amb gent armada i en aquell moment agraeixes que el militar o el policia que està al costat t'ajudi perquè tu, òbviament, no t'enfrontaràs a aquella por, no? Però en la resta d'àmbits en els quals potser no et sents tan vulnerable, com a societat molt més conscient dels drets que tenim, que els ha lluitat i que segurament molt més jove en tenir un estat, un sistema proper a la democràcia, democràtic, amb flows, que diuen els anglesos, ets molt més exigent. I, per tant, jo ara qualsevol interacció que tingui amb un cos policial exigeixo un nivell molt més alt de garantia i de respecte a tots els drets que conec, perquè per això me'ls he estudiat i en soc coneixedora, no? Llavors, clar, és el que deia el Jesús, si tu hi ha situacions en les quals, en lloc de sentir-te més segura, et sents més insegura, aquí tens un problema, perquè la legitimitat que tu li dones a aquell cos en concret, doncs, va disminuint. I jo, aquí és on crec que tenim bastant marge de maniobra des de l'esquerra de treballar per millorar que els cossos o les persones, perquè la contradicció és tant que tu encara que et deixessin, jo com a mínim no voldria encarregar-me d'aquesta feina, no? I en canvi, en tant que ciutadans d'estats amb cossos policials, encarreguem aquesta feina a unes persones que la fan. I per tant, si no estem disposats a fer-la, el que hem de fer és vetllar per com volem que es faci, no? I igual que jo no em faria doctora, doncs, i confio en les persones que fan de metges o de metgesses, doncs, que realment el marc d'acció, els límits, com es controlen aquells límits i quines de les conseqüències d'allò, siguin els que volem com a societat. Perquè si no, la contradicció continuarà sent-hi, però ens hem de trobar un punt en què ens hi puguem sentir còmodes convivint-hi, convisquent aquesta contradicció.
No, bé, tornant al debat aquell i també per portar-lo una mica al terreny real i al terreny de pràctic de Catalunya, és a dir, que estem parlant molt del problema que suposa la qüestió de la seguretat per l'esquerra, però jo crec que a Catalunya qui té un gran problema en el discurs polític per la seguretat seria els sectors, diguem-ne, independentistes més a la dreta, perquè és molt ridícul quan tu tens un plantejament, per exemple, a alguns partits independentistes que poden ser, doncs, molt durs i que volen l'aduir demà, però alhora, doncs, després estan, doncs, fent de palmeros dels Mossos d'Esquadra quan segurament seran el principal element problemàtic que els impediria poder exercir, doncs, aquest aduir. Jo crec que això és un tema interessant i que crec que té connotacions amb la relació que hi ha, amb l'autoritat, no?, que plantejaven, que, és a dir, el que deia abans la Sònia sobre sentir-se segur amb la policia. Clar, en el context català jo poques vegades m'he sentit segur amb la policia. Potser en altres contextos fora del meu país sí que pots tenir una... Com a mínim no m'he sentit tan insegur, fins i tot en situacions o en països més complicats, doncs sí que tens aquesta, una sensació que et dona més seguretat. I jo crec que això és un tema important a l'hora de tenir el debat sobre la seguretat, que és la relació entre la població i l'autoritat, en aquest sentit. I jo crec que a Catalunya un dels temes fonamentals i problemàtics de la nostra, que trenca una mica, doncs, la nostra política i la manera de com articular-la, és que realment, doncs, si tu vols defensar doncs, una política de seguretat, on, sobretot on els cossos policials tenen un paper fonamental, no pots eludir que existeix la problemàtica i el paper que han jugat, sobretot en els últims anys, i ja no només amb activistes. Jo crec que ha arribat a un... És a dir, la situació ha arribat a un moment que arriba, doncs, que afecta molts ciutadans, jo crec. I això suposa que a l'hora de fer acció política, doncs clar, és complexa perquè, sobretot els partits que són independentistes, una eina que podrien utilitzar per aquestes polítiques de seguretat realment han d'anar amb molta cura a l'hora d'utilitzar-les, perquè potser se'ls hi pot girar en contra en el futur, depèn com. I llavors doncs, jo crec que és un tema també, és un debat, no tinc una resposta, però és una cosa que volia plantejar perquè parlem molt de l'esquerra, però jo crec que qui realment té un problema és el discurs que potser es vulgui articular des de posicions més tradicionalment conservadores a Catalunya, que crec que poden arribar a estar defensant coses molt ridícules.
Jo, en relació a això, o sigui, sí que tinc la impressió que aquí s'ha produït un deslligam del que és la proposta política o tot el que s'ha viscut al llarg dels últims anys en relació al procés independentista des de l'àmbit dels partits polítics i el que s'ha viscut o el que és real en relació a les institucions que no són el legislatiu ni l'executiu català. És a dir, el poder judicial i els cossos policials de Catalunya estan perfectament enllaçats amb els cossos policials de l'Estat i amb el poder judicial de l'Estat. I, per tant, aquesta idea que el procés independentista des de la perspectiva del poder polític podia anar lligada a altres estructures de l'Estat era fictícia, no era real i, per tant, s'estan creant uns imaginaris i uns relats que són del tot contradictoris en relació a això. El màxim, la màxima distorsió en aquest sentit és, des de la meva perspectiva, doncs, l'imaginari aquest del major dels Mossos, de Josep Lluís Trapero, com a independentista, no? Vull dir, crec que en relació a tot això, doncs, sí que hi ha hagut una distorsió i un imaginari que no respon a la realitat. En altres contextos, sí que hem vist en altres països, en altres processos d'independència, que els cossos policials, un cop es genera un statu quo i una transformació d'una realitat en l'àmbit polític i econòmic, doncs s'acaben adaptant. Això ho hem vist en moltes realitats, però és que en la realitat de Catalunya aquesta transformació doncs no es va produir més enllà de l'àmbit parlamentari. Per tant, crec que hi ha molt d'aprendre i d'analitzar del que va passar el 2017 per veure què pot passar o què no pot passar de cara al futur, no?
Us volia preguntar si creieu que a Catalunya la prevenció i la formació s'entenen com a polítiques de seguretat. I no parlo de la formació dels cossos policials, que en relació a la seguretat pública, que d'això, si voleu, també en podem parlar, sinó en general, si s'entenen doncs, això, la formació i la prevenció i que si hi ha polítiques públiques concretes.
Sobre la prevenció, està clar que la prevenció és tot allò que no veiem. O sigui, si com a societat no veiem més crims, no veiem més atracaments, no veiem... És perquè hi ha hagut una bona prevenció. En el moment que s'acaba duent a terme un delicte o un atac, o un atac terrorista en últim cas, no? Doncs és perquè al final ha fallat tota la resta de procediments pel mig. I jo crec, honestament, si no ho diria, crec que prevenció sí que se'n fa i se'n fa bastant. El que passa és que s'ha de fer en molts àmbits. Quan s'acaba duent a terme un desnonament, la prevenció social, la prevenció econòmica, segurament, o sigui, han fallat altres prevencions, també no tot és només de l'àmbit securitari entès com a forma tradicional, però sí que fem tots els protocols, i ara no parlo institucionalment, dic com a societat, com a ciutadana, tots aquests anys, tots els protocols que diuen com identificar o saber reconèixer una conducta que és doncs, d'odi o de discriminació, com identificar una conducta sexual que no és correcta abans que acabi sent un atac sexual. No? Hi ha moltíssima prevenció que fem que passa és que de vegades, bueno, això sí que entra el color polític aquí, eh? Aquí l'adreces, com l'adreces, aquí és on hi ha molt marge de maniobra, perquè no és el mateix fer prevenció que vagi adreçada a noies, aneu amb cura quan torneu a casa, que, ei, nois, heu identificat això amb els vostres col·legues? Vull dir, però totes aquestes campanyes, línies de treball, projectes, tot el que es fa és en la prevenció. I quan una cosa finalment ocorreix, llavors has d'anar a la gestió d'aquell problema, d'aquell conflicte, d'aquella crisi de seguretat. I aquí és on es torna visible, llavors, clar, és com la societat hi posa més el focus, no? Però hi ha molts altres, sí, per exemple, si tu hem viscut a Barcelona un atac terrorista, però se n'han evitat bastants a tota Espanya durant els darrers anys, però per sort la majoria de la població podem viure tranquils sense ni saber-ho, perquè d'això es tracta, no? Fer prevenció, i he posat com el cas més extrem,
Estem arribant als últims minuts del programa. Estàvem parlant, hem acabat lligant una mica amb els cossos policials i ja que parlàvem de la formació com a política pública, jo, Jesús, com a persona que ha seguit moltes manifestacions i segurament les més importants i sonades aquests últims anys, jo et volia preguntar, no tant si els Mossos d'Esquadra tenen un problema amb la seguretat pública, que és evident que tots hem vist actuacions, diguéssim, que no serien exemplars, però per no entrar com en aquest debat, jo et volia preguntar si en el cas de Catalunya realment es té marge sobre les actuacions policials o si realment, bueno, diguéssim que és difícil des del poder públic ficar-hi mà d'una manera efectiva, perquè jo no dubto de la voluntat que es pugui tindre, sinó a vegades de l'eficàcia de què es podria fer, si forma part d'aquesta cultura dels cossos, si és, bueno, que nosaltres tenim com aquesta visió de l'autoritat que és així o...
Jo crec que sí que hi ha marge, el que passa que aquest marge doncs depèn també molt de fins on es vulgui arribar des del poder polític, no? És evident que són processos de transformació de certes estructures que costen, que generen un desgast i que poden cremar, doncs, els propis representants públics, i això ho hem vist, doncs, en moltes etapes, no últimament, sinó des de fa dues o tres dècades, diria, o des de la transició, que hi ha hagut intents de transformació d'algunes qüestions, alguns intents que han estat reeixits i que hi ha hagut transformacions interessants en alguns àmbits d'actuació, però d'altres que no se'n surten, i crec que sí que hi ha marge. Hi ha marge en com es fan les intervencions, en com es té presència en la via pública, en com percep les persones que es manifesten o que participen d'accions i de reivindicacions, en quina percepció tenen i com se senten respecte a la policia. Crec que hi ha molt marge en aquest sentit. El que passa que també hi ha això que us deia al començament, no? Doncs que hi ha unes dinàmiques, unes inèrcies, un corporativisme que dificulta aquesta transformació perquè la considera un atac a la seva feina i la considera un qüestionament en base als interessos d'una suposada extrema esquerra, quan, en el fons, i així s'ha llegit des d'altres països europeus, sense anar més lluny, doncs això ha passat a Alemanya o ha passat al Regne Unit o ha passat a Holanda o a Dinamarca, s'han fet canvis substancials en el model d'intervenció a la via pública, en l'àmbit de l'ordre públic, que han modificat, han transformat la percepció que els manifestants tenen sobre la policia, i ha permès que els drets i les llibertats fonamentals en aquest sentit, doncs, es poguessin exercir d'una manera més clara. Jo crec que a Catalunya hi ha marge per fer això, tot i les reticències, i crec que una de les eines que pot ajudar al debat i aquests canvis, aquestes transformacions, doncs aquesta comissió parlamentària que s'ha creat ben recentment i que està, tal i com ja va passar fa 10 anys, quan es van prohibir les bales de goma en el cas dels Mossos d'Esquadra, doncs aquesta comissió parlamentària doncs, debatrà sobre altres qüestions. Crec que és molt, molt sa que es debati, sense limitacions ni sense cap tipus de pressions que intentin doncs, no obrir el debat. No? Si no, no estaríem en una societat, des del meu punt de vista, plenament democràtica. No? Si no es pot debatre de tot i també de com funciona i com actua la policia.
Segurament aquest debat és una oportunitat per l'esquerra, precisament per obrir aquest debat. Jo, com a conclusió del programa, us preguntaria si creieu que una de les conclusions que podem extreure d'aquesta conversa que hem tingut és si creieu que realment l'esquerra necessita i que li és necessària una evolució respecte als posicionaments clàssics de la seguretat. És a dir, si és una assignatura pendent i jo abans ho parlava una mica amb el Miquel, hosti, la inseguretat ens fa sentir una sensació de risc, però realment hi ha un risc, no?, que no és tan palpable, que és que uns altres, en aquest cas l'extrema dreta, no?, acabi connectant molt més amb aquestes preocupacions que no pas l'esquerra i no fa falta parlar de política ficció, eh? Només fa falta mirar el nostre entorn i no només amb el tema de la seguretat, sinó amb el tema de el preu de la cesta de la compra, perquè ens entenguem, no? I que si descuidem aquests debats, d'altres se n'ocupin. Creieu que l'esquerra té deures amb això i que no els té demà, sinó que tenia ahir i que hauria de ser una mica com la preocupació?
Home, ara faré un woman's planning, però crec que si no ho creiéssim no ens hi dedicaríem, com a mínim el Jesús i jo, a seguir tants temes de seguretat, no? És, com dius tu, eh? Jo no crec només que ho haguem de fer, sinó que és que ja ho hauríem d'estar fent, perquè la polarització puja, l'extrema dreta puja i posa en perill moltes de les coses, o totes, en les que segurament ens fan sentir segures i en les que confiem i les que ens donen unes vides doncs, mitjanament dignes a l'afortunada Europa o a l'afortunat Nord, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, jo crec que és un deure que tenim. O l'agafem o ens el fan, això seguríssim. I si no hi creiéssim, doncs segurament no estaríem on som, amb tots els peròs i amb totes les contradiccions i amb totes les limitacions.
Sí, totalment d'acord. No ens hem d'escaquejar en això i crec que sí que hem d'afrontar-ho. I crec que precisament és un dels reptes, una de les línies en el que no se li ha de permetre tenir un camp d'actuació totalment lliure i monopolístic, no?, a la dreta o a l'extrema dreta, que és el que està passant amb molts... Crec que a Catalunya passa una mica menys, però està passant a molts territoris de l'estat espanyol actualment, no?, que tenen el monopoli del relat sobre la seguretat i, per tant, tenen el monopoli de les respostes a aquest relat.
Miquel, et deixo tancar el programa d'avui.
Bé, bàsicament, la línia del que plantegen ells, el que volia dir també, doncs, també tenir en compte que de vegades ciutats com Barcelona, grans ciutats, al final també sempre existeix un trade-off entre seguretat i el que es dona en aquella ciutat. Si vols una vida totalment segura, doncs segurament una gran ciutat com Barcelona o certs barris de Barcelona no són el millor lloc on viure, perquè hi ha altres coses que passen allà just degut a aquesta fluïdesa de les coses que potser és el que ens atreu anar allà. I això també de vegades ho hem de tenir en compte, no? I a l'hora de parlar d'aquest debat de la seguretat, doncs una vida molt, com deia abans la Sònia, pots anar-te als Pirineus, un poble de 100 persones i difícilment t'atracaran i si algú t'atraca sabràs qui és, podràs anar a picar-li la porta. Llavors, amb això doncs també ho hem de tenir en compte a l'hora de parlar d'aquest debat, tot i que sí que és cert que bueno, hi ha les dades o la situació doncs és important i al final doncs ens agradi o no, o sigui una percepció o no, és una qüestió que està a l'agenda política i com s'han plantejat doncs o s'entoma o hi haurà algú que segurament la treballarà i veuen que tenen un camp molt important per recórrer.
T'havia dit que tancaves del programa, però sé que amb això del Pirineu la Sònia deu tindre ganes de dir alguna cosa així.
No, és que el que volia dir és, recorda, Miquel, el que no podem tenir a Barcelona és una vida totalment assegurada, segurament, Però segura sí, segura, perquè, sí. Clar, depèn del que tu valoris. Si valores més doncs, que no hi hagi més presència policial, però en canvi sentir-te que vius en un barri en què coneixes a tothom, doncs segurament pots tenir una vida prou segura. La seguretat 100% és impossible.
Pues, moltes gràcies, Sònia, Jesús i Miquel. Jo crec que ha sigut molt interessant. Esperem que a casa nostra, on els partits d'esquerres tenen una força important, com deia Jesús, que no s'escaquegin i que no perdem l'oportunitat de deixar passar aquest tema i d'encarar-lo, perquè jo crec que el país ho demana. Que em despedeixo de vosaltres. Adeu.
Gràcies.
Adeu.
Gràcies.
Ens seguirem parlant de ben segur en els propers programes, perquè aquest tema dona per a molt, però de moment ens escoltem al proper 100 passes.
Cent passes, el podcast d'anàlisi polític de Catarsi Magazine.